Sant Cugat a Fonos, amb Carme Reverte.
10 minuts i arribarem a la una del migdia. Avui hem de parlar d'història de Sant Cugat. Domènec Miquel, benvingut.
Hola, bon dia.
I avui ens traslladem al 985, any en què...
Any nefast.
Sí?
Nefast, sí.
O sigui, van arrasar, van destruir, van tot el que van trobar pel seu...
Bueno, menys el que s'acostuma a dir, però...
Val, i avui estem fent referència a la ràtzia del Mansur.
Exactament, sí.
Molt bé. Comencem per definir una ràtzia.
Sí, és molt senzill. Diguéssim, el Mansur era el primer ministre de Còrdoba. No era pas l'emir, sinó que era el califa, sinó que era, diguéssim, el primer ministre. I aleshores era un primer ministre molt espavilat, que per solucionar els problemes interns que hi havia, les lluites de les diferents faccions internes, es buscava un enemic exterior contra el que anava a batallar. I, doncs, normalment anaven a batallar a Castella perquè els hi queia més a prop, però, miren, l'any 85 van decidir venir a Barcelona, perquè van dir, escolta, Castella ens ho coneixem molt, anem fins a Barcelona. I aleshores van organitzar una expedició que va sortir de Còrdoba, va passar per Màlaga. A Màlaga hi havia un amic seu que va convidar-lo amb ell i a l'exèrcit, i els va tenir un mes allà a pan i cuchillo, que déu-n'hi-do el que li devia costar la broma a aquest senyor, i quan van acabar, diu, bueno, és que nosaltres anàvem a fer la guerra, no? I doncs van continuar amunt i van arribar a Barcelona i van assaltar la ciutat de Barcelona. I aleshores, la literatura, els documents, diguéssim, de l'època expliquen que també van passar per Sant Cugat i que van cremar més o menys Sant Cugat. Jo penso que menys, que no pas que més, però bé.
Aquesta va ser, diguem, la relació amb Sant Cugat, no tota la relació, no?
Aquesta és tota la relació.
Sí?
Això era una ràtzia, diguéssim, doncs, venien aquí, agafaven uns quants presoners, se'ls emportaven a Còrdoba, normalment, diguéssim, no els venien com esclaus, sinó que demanaven un rescat, la gent pagava, diguéssim, el rescat aquest, i els deixaven tornar, i ja està. I els que no pagaven rescat perquè eren pobres, doncs acabaven venuts com esclaus.
I van saquejar i van destruir el monestir?
De fet, sí. De fet, van saquejar el monestir. Jo penso que no destruir, el devien malmetre més o menys, però no, diguéssim, el van destruir del tot. I per què penso, diguéssim, que no el van malmetre del tot? Doncs perquè, de fet, l'any següent, ells estan aquí 6 mesos aproximadament, després se'n van, i aleshores doncs comença la restauració. I el moment en què comença la restauració vol dir que tu has de tenir molts diners per fer la restauració i tot plegat. I en canvi, curiosament, l'abat Udó, que és l'abat aquell del moment, no solament fa la restauració, sinó que encara li sobren diners per comprar terres. I està comprant terres d'aquesta gent afectada i tot plegat, diguéssim, doncs, per engrandir els dominis territorials de Sant Cugat. Tots els diners aquests que dedica a la compra de terres no els dedica a la restauració del monestir. Vol dir que tampoc no feien falta tants diners per la restauració del monestir, no? Si no, no hauria pogut fer-ho. Doncs vol dir que tampoc va quedar tan malmès com es diu, eh?
Uh-huh. I els monjos, perquè es van assassinar monjos?
Sí, de fet, el comte de Barcelona, que era un espavilat, va dir que els monjos de Sant Cugat es refugiessin a la ciutat de Barcelona i que no patissin, que ell anava a buscar reforços i ara tornava. El que passa és que no va tornar.
Sí, va fer com el que va comprar tabac.
Ni els reforços. De manera que quan va caure la ciutat de Barcelona, el setge va durar 6 dies, i al cap de 6 dies, diguéssim, es van rendir, doncs al cap de 6 dies, l'abat Joan i uns monjos que estaven allà, uns moriran assassinats, i hi haurà un altre que se l'emportaran presoner a Còrdoba, però hi havia una altra part de la comunitat que, amb Budó, el que van fer va ser fugir i anar-se'n cap a Sant Llorenç del Munt. Sant Llorenç del Munt era com una mena de fortalesa inexpugnable a la muntanya aquella, la cavalleria àrab no hi podia entrar-hi, no? I a peu qualsevol s'arriscava per aquells boscos que podia sortir de tot, no? I, per tant, aquests van salvar la vida i després van tornar tranquil·lament i ja està.
Mm-hmm. I com és que Udó pot anar a la cort del rei de França i no sols el reben, sinó que a més obté un precepte de confirmació de béns?
Bueno, hi ha dues coses sobre Udó. La primera pregunta és com és que trien Udó, que és un simple diaca, i que quan encara, diguéssim, doncs hi ha preveres, no? Diguéssim, doncs hi ha monjos preveres. Lo lògic és de que qui ascendeixi en el càrrec d'abat sigui un monjo ordenat prevere. I en canvi ell és un monjo, diguéssim, d'inferior qualitat. Però cal veure que ell havia estat 15 anys diaca, i això tampoc és normal, perquè el diaconat dura un any, dos com a màxim, però no més, de seguida ets ordenat. Això vol dir que ell era fill d'una família important que el tenien en reserva, eh? Allò, en stand-by, aquí, per si de cas, diguéssim, es moria un germà que tenia un càrrec important, que podia ser un comte, un baró, diguéssim, del sud de França, i, evidentment, el nom d'Odó és un nom del sud de França, diguéssim, d'una casa nobiliària d'aquestes, i havia d'anar a ocupar el càrrec que ocupava el seu germà. Per tant, llavors, en el moment aquest, doncs, com que és un personatge important, l'acaben fent abat amb ell, passant per davant dels altres. I justament perquè és un personatge important i perquè té família, diguéssim, doncs important també aquí al sud de França, és una persona que pot accedir fàcilment a la cort del rei i demanar un precepte de confirmació dels béns del monestir.
I a tot això, des de quan existia Sant Pere d'Octavià?
A veure, és que Sant Pere d'Octavià, curiosament, el mil·lenari es va celebrar en el 93, diguéssim, es va dir que era el 1093, però no és cert, diguéssim. De fet, això va ser perquè a l'Auladell només es havia mirat el cartoral de Sant Cugat i no es havia mirat altres arxius, com per exemple l'arxiu de Montserrat. A l'arxiu de Montserrat hi ha un document que és del 988, és a dir, 5 anys abans, que ja apareix l'església. Ara, és increïble que si hi ha hagut aquesta ràtzia aquí, en el 85, el 88 pugui existir una església parroquial. Hagin fet una església parroquial, doncs, ex novo, no? Això no és possible, el qual vol dir que ve d'abans, no? Em sembla que en una altra ocasió ja vaig explicar que entre la consagració de l'església monacal de Ripoll i l'església parroquial de Ripoll només hi ha un any de diferència. El qual vol dir que, com que les esglésies monacals no hi havien d'anar-hi els pagesos, sinó que eren unes esglésies privades dels monjos, de seguida els monjos creen una església parroquial pels seus pagesos. Perquè de pagesos els monjos n'han tingut sempre, eh? Vull dir, no, tampoc ens fem gaires il·lusions que ells anaven a cultivar la terra, eh? Ells resaven, que és un ofici més descansat.
I el Mansur i tota la seva tropa, després de passar per Sant Cugat, se'n van tornar cap a Barcelona.
Sí, de fet, a veure, és possible que aquí només hi arribessin uns destacaments, no és que arribés el gruix de la tropa, no? És a dir, ells utilitzen la ruta clàssica, que és la via Augusta, la via aquesta que ve, diguéssim, doncs, a Tarragona, cap a Barcelona, bueno, cap amunt, diguéssim, cap a Girona i cap a Roma, no? Doncs aquesta via, per tant, van anar pujant per aquí. Quan van arribar a Martorell, llavors tenien dues opcions. Uns podien tirar directes seguint el Llobregat cap a Barcelona i uns altres podien agafar aquesta carretera transversal que creuava el Vallès i, evidentment, doncs, el primer que trobes és Sant Cugat, no? I, per tant, aquest monestir de Sant Cugat és el que va resultar afectat, no?
Molt bé. Doncs arribem al final d'aquest capítol d'avui, fent referència a aquesta ràtzia del Mansur. I d'aquí 15 dies tornem amb més històries. Cap a quina època? Ja ho veurem. Ja
sí,
veurem.
Bueno, de fet, podem anar continuant una mica en aquesta època medieval i veure l'última etapa de l'abat Odó, que és la construcció del nou monestir. El monestir, diguéssim, romànic. Fins llavors havia existit un monestir preromànic i es comença a crear un monestir romànic.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Domènec Miquel. Fins aquí 15 dies.
Molt bé.
Gràcies i bon dia. Ja sabeu que demà continuem amb una nova edició del Sant Cugat a Fons. Serà dimecres. Molt bon dia.